Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir és un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tots els que els escolteu per internet a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts a Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.
Bona nit. Demà dijous 12 d'octubre comença l'Eurolliga 2017-2018. El màxim trofeu del bàsquet europeu dona el seu tret de sortida ni més ni menys que amb un plat fort divendres amb un Barça-Panathinaikos al Palau Blaugrana. L'equip de Cito Alonso s'enfronta a un històric equip grec entrenat per Xavi Pascual, exentrenador del club blaugrana i ara tècnic de l'equip grec. L'equip culer aquest any està obligat a millorar, i molt, el seu camí pel continent. I és que l'any passat va ser una de les pitjors temporades que es recorden de la secció de bàsquet de la seva història, tant a la Lliga CB com a l'Eurolliga. La darrera temporada no es va arribar ni a quarts de final, i aquest any l'equip dirigit per Cito Alonso té com a objectiu lluitar pel títol per tal de tornar a il·lusionar els seus seguidors després del tràngol de la temporada passada. Una Copa d'Europa que aquest any es presenta amb un nou format competitiu i on els equips hauran de posar-se molt les piles, ja que aquest any el calendari serà prou apretat. La final a 4 es disputarà el mes de maig del 2018 a Belgrat, la capital de Sèrbia. Aquest any serà la seu de les semifinals i de la final de l'Eurolliga. I segurament Moscou sigui la seu de la final a 4 de l'any 2019, tot i que encara està per confirmar. Aquest any els favorits pels títols són, com sempre, com gairebé sempre, els dos equips grecs, el Panathinaikos i l'Olympiakos, el CSKA de Moscou, l'actual campió, que és el Fenerbahçe turc, el Barça Lassa i el Real Madrid, que també tenen les seves opcions. Com us dèiem, el Barça Lassa, que és l'únic equip català que juga a l'Eurolliga, debuta demà passat divendres al Palau Blaugrana contra el Panathinaikos grec a les 9 del vespre. Comencem el programa d'avui, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic i Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 8:45, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino, amb Aran Soler.
Parlem d'aquest partit de demà passat, com dèiem, un plat fort per començar, mai millor que amb una visita del Panathinaikos grec al Palau Blaugrana. Dos dels favorits s'enfronten divendres al Palau Blaugrana i la veritat és que té el seu morbo perquè el Panathinaikos dirigit per Xavi Pascual, un entrenador que ara està a Grècia, però que va estar dirigint el Futbol Club Barcelona, el Barça Lassa, durant 8 temporades i molt, més que millor, perquè els resultats van ser d'allò més positius. El company Òscar Merino ha parlat amb en Xavi Pascual, l'entrenador de l'equip d'Atenes, i parlava de l'enfrontament d'aquest divendres i de l'inici de l'Eurolliga 2017-2018.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler.
A dos dies del debut del Barcelona en aquesta nova Eurolliga al Palau Blaugrana contra el Panathinaikos, ara aquí, al Bàsquet al dia, ens escolta l'extècnic blaugrana a les files del conjunt grec. Xavi Pasqual, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Gran duel per començar la fase regular, no?, de l'Eurolliga.
Sí, el calendari ens ha portat aquest partit, sí.
I sempre especial, tornar a casa, al Palau.
Sí, sempre... Bueno, serà la segona vegada. La primera vegada va venir molt ràpid, perquè feia molt poc que havia agafat l'equip. I sí, aquesta serà la segona vegada.
Mm-hmm. Després de la temporada passada, del desastre del Barça de la temporada passada, en aquest nou curs trobaràs un nou Barça amb bastantes cares noves.
Sí, crec que... Bueno, que s'ha confeccionat un superequip, un equip molt difícil de guanyar, i bueno, serà un repte molt difícil per nosaltres, però un repte que intentarem.
El Barça sempre és un superequip, Xavi, o aquest és més que el de la temporada passada? Què creus?
Aviam, no sóc el més indicat per dir-ho, segurament, però l'any passat crec que era un molt bon equip, i aquest any crec que encara és un punt millor.
Uh-huh. Amb moltes cares noves, com deia, però també cares conegudes per tu, com és el cas de Sito Alonso, amic teu, i aquesta temporada que debuta a la banqueta blaugrana. Com el veus?
Bueno, pues, el veig molt bé, crec que ho farà molt bé. Bueno, estic convençut que ho farà molt bé. I com tu bé dius, és un bon amic, ens hem enfrontat moltes vegades en diferents situacions. I sens dubte, trobar-nos sempre ens fa il·lusió. Mm.
Ha passat per moltes banquetes, el Sito Alonso. Et pregunto si cap com la del Barça, pel que envolta un club com aquest. I per l'experiència que tens, òbviament.
Que progressivament ell sempre ha anat donant un pas endavant, després el joventut ha anat a Bilbao, després de Bilbao ha anat a Baskonia, i ara aquest pas endavant d'anar al Barça, pues cada vegada és un pas més, no? Crec que el Barça, per la seva dimensió, és un club molt gran, i jo crec que és el més gran que ell s'hi ha trobat, no? Cada vegada està seguint un camí molt lògic de menys a més, i, uh-huh, i crec que ara es troba en un lloc... Bueno, m'he deixat Guiput cop a mig,
sí,
però ara es troba en un superclub, no?
Uh-huh. Però que s'ha de saber dur, també, no? M'imagino, el ser l'entrenador del Barça de bàsquet.
Bueno, ell ho farà molt bé, segur.
Uh-huh. Amb l'experiència que tens al respecte, després de tants anys a Can Barça, li donaries o li has donat algun consell al Sito?
Bueno, hem parlat a l'estiu, però bueno, el que fem queda en converses privades entre ell i jo, i ell no necessita consell, més enllà de que puguem parlar com a amics, però ell està totalment preparat per fer aquesta feina, com ja ho estava demostrant.
Mm-hmm. I divendres arribeu al Palau després de fer un bon inici de temporada. Jugareu les semifinals de la Copa contra l'AEK, l'Olympiacos ho farà contra l'Aris, i arribeu, doncs, precisament després de debutar en Lliga guanyant a la pista de l'Olympiacos. L'inici millor impossible.
Sí, hem començat bé, vam guanyar el partit de la final de Copa, el vam guanyar bé, i ara aquest partit a la pista de l'Olympiacos, que és sempre molt difícil, i la veritat és que, bueno, que hem començat amb les sensacions, tot i que aquest tipus de partits també arriben una mica d'hora per tothom.
Mm-hmm. La temporada passada us vau classificar allà per la final de la Copa, vau guanyar allà la Lliga. Diré que se't dona bé, no? O se us dona bé jugar al Pavelló de la Pau i l'Amistat?
Bueno, això només ha fet que començar. La temporada passada ja està acabada. Com tu bé dius, va ser molt exitosa. Vam guanyar els dos títols a Grècia i va anar molt bé. Però bueno, aquesta només ha fet que començar i ens queda molta feina per fer. Si volem repetir o donar fins i tot un pas més. Per tant... Hi ha molt de camí a recórrer, esperem poder tenir tots els jugadors sense problemes físics, perquè hi ha alguns jugadors que són molt importants, i anem a veure com evoluciona la temporada.
Guanyeu la Lliga, guanyeu la Copa la temporada passada, com deies, arribeu als quarts de l'Eurolliga, no, a priori fàcil millorar el que vau aconseguir l'any passat no ho és, no?
Molt difícil. No, molt difícil, molt difícil. I més aquesta Eurolliga, que quan mires tots els equips que com s'han reforçat i les plantilles que hi han, costa pensar que quedarà fora dels 8, no? És una competició dificilíssima. Nosaltres tenim un calendari duríssim perquè hem jugat aquest partit a cap d'Olimpiakos, però ara anem a camp del Barça, després tenim Bros Bàsquet, però després a la doble setmana tenim Pesca i Fenerbahçe, per tant, crec que juguem contra, de les primeres quatre jugades, probablement contra els tres millors equips, per tant, és francament difícil.
Et demanen estar, ser a la Final Four, Xavi, o el gran repte, l'objectiu del club és arribar a estar entre els quatre millors d'Europa?
El club, sens dubte, és conscient de les seves limitacions, però, per altra banda, és un club guanyador que aspira sempre al màxim, amb una mentalitat molt guanyadora i hi ha molta il·lusió d'aconseguir coses, per tant, forma part de la idea d'aconseguir el màxim possible.
Doncs ara què passa en aquesta Eurolliga que comença aquest dijous. Imagino que serà tant o més competida, com deies, que la de la temporada passada, amb la diferència que tots estem avisats, no?, del que ens espera, de la seva dificultat.
Sí, és una competició duríssima. L'any passat vam fer quarts de la regular i vam fer-ho molt, molt bé, però que pràcticament és dificilíssim que nosaltres, un equip que nosaltres pugui repetir una cosa així. Però aquest any torna a ser duríssima. Cada partit és dificilíssim de guanyar a la pista que juguis. I a casa has d'intentar ser sòlid, que també costa molt contra els equips que jugues, no? Per tant, sí, és molt emocionant, molt bonic per l'espectador, però molt difícil.
Les finestres FIBA ho complica tot una mica més?
Bueno, les finestres FIBA és un tema...
Dona per molt.
Dona per molt, però bueno, crec que ens hem de centrar en la competició i... que anem a disputar i anem a veure com evoluciona tot.
Però aquesta cas que Eurolliga i FIBA no arriben a cap acord, almenys fins al dia d'avui no han arribat a cap entesa, i les federacions, la grega, una d'elles, entre d'altres, com l'espanyola, la russa, l'italiana o la turca, estan decidides a convocar els jugadors d'Eurolliga. No els de la NBA, però sí els d'Eurolliga.
Sí. La situació que tenim a dia d'avui és aquesta. Anem a veure quina és la situació que tenim en el dia de demà.
Ho veus just, a dia d'avui, això, o com ho valores?
Just. És que no hi ha per on agafar res. Per tant, no tinc ni valoració. És que no hi ha per on agafar res.
Acabo amb tres coses. Primer, Xavi, aprofitant l'avinentesa, et volia preguntar per Pete Michael. Fa pocs dies anunciava que deixa la pràctica del bàsquet als 39 anys i sé que sempre l'has tingut en un pedestal.
Sí, sempre hem tingut una molt bona relació, forma part de la història del Barça, de la història que vam compartir junts. Un jugador de primer nivell, que ens va donar moltes coses, guanyador, com ningú, i molt exitós. Per tant, enviar-li una forta abraçada, dir-li que ha completat una carrera esportiva increïble, que després va lluitar també contra el problema físic que tenia i va seguir lluitant per jugar, un boig al bàsquet i un superjugador.
Deixa'm mirar enrere. Creus que va ser injusta la forma com va sortir del Barça?
No, va ser un tema mèdic, no va ser una altra cosa. Crec que es va optar pel bon camí perquè era una situació de risc i no crec que això. Crec que ens hem de quedar amb les coses bones.
Et volia preguntar també si per Atenes pregunten molt o poc sobre el que està passant a Catalunya aquests dies.
Molt. No hi ha... Pel carrer, pel dins del club, per tothom. Tothom està pendent de tot el que està passant. És una notícia... alguns informatius els han començat amb aquesta notícia.
Que els respons?
D'entrada els intento explicar quina és la situació. Han compartit amb mi aquest dolor i aquesta vergonya de tot el que ha passat amb el dia del...
L'1 d'octubre,
no? Amb descàrregues policials, amb aquestes agressions a gent que no tenia cap tipus d'intenció més que d'expressar amb un vot la seva opinió, gent pacífica. Crec que és totalment inadmissible el que va passar, i això és una cosa que tota la gent que parla amb mi comparteix totalment.
I com veus el futur del teu país?
Pues el segueixo des de la distància, intento estar al dia, intento estar pendent de tot, no, a veure què passa en les properes hores.
Creus en que s'arribarà a una entesa, o veus difícil?
No sé. No, tampoc
et pertoca a tu, eh?
No, exacte, no em pertoca a mi, però tampoc no té massa pinta d'entesa.
I per acabar, Xavi, imagino que amb ganes que arribi el 24 d'octubre per començar el curs online, la pissarra de Xavi Pasqual.
Bueno, sí, ja ho tenim tot preparat. El que em comenten de que les inscripcions van molt bé. I bueno, esperem que la gent que s'inscrigui al curs doncs surti contenta. La veritat és que va tot molt ràpid i ha tingut molt bona acollida.
Doncs si encara hi ha places lliures, que pel que dius entenc que alguna potser queda.
Sí, encara en queden, sí.
Qui es vulgui inscriure ho pot fer entrant a la web de l'ACB, també a improvebasketball.net. Xavi Pasqual, un plaer que t'hagis passat aquesta estona pel Bàsquet al Dia, i et desitgem molta sort en aquesta nova temporada del Panathinaikos, eh?
Moltes gràcies. Next to me.
Les valoracions de Xavi Pasqual aquí a Ràdio Estel, els micròfons de Ràdio Estel amb Òscar Merino. Més Eurolliga, demà dijous, primera jornada amb els següents partits. A les 7 del vespre, Efes Pilsen, Real Madrid. També a les 7 del vespre, CSK de Moscou, Milà. A les 8, Brose, Maccabi de Tel Aviv. Olympiacos, Baskonia, també a les 8 del vespre. I Unicaja, Fenerbahçe, actual campió d'Europa, l'equip turc, demà a les 9 del vespre, a Màlaga. Pel que fa al divendres, aquest Barcelona Panathinaikos, a les 9 del vespre, Khimki de Moscou, València, a les 7 de la tarda, i Salgiris Estrella Roja tancaran la jornada també a les 7 de la tarda. El Barça, que s'ha de remuntar l'any 2010, que és el seu últim títol d'Eurolliga, que va guanyar contra l'Olympiacos a París. Aquest any, una altra oportunitat per alçar-se amb el campionat, aquest cop a Sèrbia. Els premis econòmics són els següents. Els clubs, per participar, 200.000 euros, 37.000 euros per cada victòria a la fase regular i 70.000 per cada victòria als play-offs. El campió obtindrà una recompensa d'1 milió d'euros i el subcampió 500.000 euros. La competició comptarà des d'aquesta temporada i fins a l'any 2020 amb el patrocini d'Endesa.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Baran Soler.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I pel que fa a l'Eurocup, s'està jugant el Morabanc Andorra, Unix Kazan, i en l'Eurocup femenina s'està jugant el Biscaia Girona. Molta sort, doncs, per l'equip andorrà i per l'equip gironí.
Ara i aquí viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Baran Soler.
I parlem ara de la NBA, i com cada dimecres ho fem amb el nostre expert, que és l'Adrià González, i ja el tenim en línia. Adrià, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Adrià, parlem de la NBA i ho fem de la pretemporada, i és que entrem en la recta final. En què et quedaries de la pretemporada d'aquest any de la NBA?
Bé, de la pretemporada ja em quedaria amb dues formes d'entendre-la, no? Per exemple, podem veure els Utah Jazz d'Eric Rubio, que van ara mateix doncs, 3-0, demostrant un bon moment de joc. que, tot i, insisteixo, la pretemporada no és rellevant, no és una competició oficial, no és cap més... és una forma d'entrenament, simplement, és una forma doncs, de començar a veure els equips. L'important començarà el 20 d'octubre, no començarà abans. Però ja podem anar agafant senyals, no?, de com funciona cada equip, de quins rols tindran segons quins jugadors. Podem ja veure pistes de què serà la temporada. De moment, els jazz de Ricky Rubio pinten molt bé. Aquesta matinada de 22 punts de Ricky, bones senyals, a priori, tot i no tenir grans percentatges de tir per ara. Però se'l veu integrat, se'l veu feliç, jugant, i això crec que es traslladarà a la temporada on esperem, no?, que segueixi rendint així. I, a l'altra banda, podríem comentar doncs, la gran sorpresa, no?, de moment, de la pretemporada, que és que els cavallers de LeBron, i ja no només de LeBron, no?, sinó de Wade, de Joe Crowder, de Derrick Rose, d'aquí uns números seran també d'Isaiah Thomas, doncs encara no han guanyat cap partit. Van 0-3 aquesta matinada, una nova derrota contra els Chicago Bulls, un equip doncs, a priori molt inferior. I el cert és que no sabem si les peces no encaixen de moment o si necessiten més adaptació, però el cert és que l'equip de LeBron no ho coneix la victòria encara. Veurem si això es pot traslladar amb l'inici de temporada. Jo no ho crec. O si és simplement doncs, que no estan prenent encara el 100% aquests partits i, òbviament, doncs, finalment no tenen la necessitat de guanyar-los, sinó simplement de millorar com a equip i començar a construir el que serà la temporada.
Adrià, es parla d'un possible canvi de competició i en els play-offs. Creus que es canviaran, tu?
Sí, és una idea que s'ha suggerit, que jo crec que no seria l'adequada, no? Pel simple fet que veig que Adam Silver massa predisposat a fer canvis que podrien acabar de desdibuixar una mica la idea, no?, i el concepte de NBA en si mateix, que podrien doncs, trencar molt de cop l'estructura de l'NBA en si, de la Lliga, doncs, que seria un canvi massa significatiu i que no la faria reconeixible, en certa forma. Aquest format de 16 equips sense classificació est-oest és interessant perquè equilibraria les coses, però el cert és que són molts anys, no?, amb aquest sistema. Fins ara ha funcionat amb desigualtats, òbviament, perquè les conferències doncs, a vegades estan descompensades, com pot ser aquest any, però l'NBA ha estat així, no?, i ja ha crescut així i ja ha tingut èxit així. Llavors, no veig jo que un canvi d'aquesta mena, per molt que es vulguin igualar les coses, per molt que es vulguin innovar, i la part d'innovació ja l'han tocat quan l'havien de tocar, com per exemple podria ser el draft, fins i tot el sistema de l'All-Star, però veig que els play-offs no s'haurien de tocar, perquè penso que és carregar-se massa la imatge i l'estructura habitual de l'NBA. I l'NBA destaca per ser reconeixible, per tenir uns esquemes doncs, que la gent imita, no?, fins i tot, que la gent intenta incorporar doncs, aquestes estructures a les seves lligues europees, per exemple. Però tocar els play-offs ara mateix, en aquest sentit, per molt que sigui una mesura per igualar, que ho trobo bé, no veig que sigui doncs, el recurs necessari ni el moment d'executar-lo.
Quins moviments hi ha al mercat a hores d'ara? La notícia destacada és la renovació de Joel Embiid, no?
Sí, són moments doncs, que ara mateix hi ha pocs moviments de mercat, com a mínim doncs, alguna alta baixa de jugadors doncs, que estan destinats a tenir minuts residuals, no? Comprar de plantilles, mirar quins són els jugadors número 14, 15, decidir doncs, quins van fora, quins van dins. Però més enllà d'això, doncs, sí que és cert que algunes franquícies tenen dret a renovar jugadors amb contracte fins al 16 d'octubre. I llavors doncs, trobem que dins aquest àmbit de renovacions la més destacada seria la de Joel Embiid, que ha firmat 5 anys per 148 milions. Una quantitat, a priori, doncs, gran, però que pot sortir molt barata si el jugador del Sixers és capaç de mantenir-se sa, no?, i tenir continuïtat del joc. I que al final doncs, parlem d'un jugador que, malgrat ha jugat només 31 partits a l'NBA, ha demostrat doncs, ser determinant, molt determinant, i fins a uns nivells doncs, que només podrem saber si la salut al respecte i es manté no jugant molts partits a la temporada. El cert és que ha demostrat doncs, que les comparacions amb l'Olajuwon no eren més que un encert, que podia doncs, estar capacitat, no?, per fer aquest increïble joc de peus que poc veiem ja als pivots de l'NBA, doncs, que és un jugador amb molt encara per desenvolupar, però que ja està al suficient nivell com per portar els Sixers l'any passat a guanyar, no? I llavors doncs, veurem aquesta temporada que depara, però em sembla un moviment intel·ligent, no?, de la secretaria tècnica dels Sixers, de renovar-lo ja a un preu, doncs, raonable, i després, doncs, si encara explota, com deia, no, ha sortit barat i és una inversió, doncs, que sens dubte val la pena.
Adrià, tot i que no és oficial, Dante Exum, company de Ricky Rubio a la Utah Jazz, es podria perdre ni més ni menys que tota la temporada.
Sí, és una pena, perquè parlàvem abans de Ricky Rubio, el seu bon moment de forma, però el cert és que també era un bon moment de forma que era compatible amb un jove com Dante Exum, doncs, que sembla que encara no tenim confirmació oficial de la baixa, però sembla, doncs, que es podria perdre tota la temporada, i ja seria, doncs, difícil, no?, per un jugador, doncs, que amb només 22 anys pràcticament ha pogut jugar a doncs, uns mesos, no? Un jugador, doncs, que havia d'aquesta temporada donar una passa endavant, demostrar, doncs, que l'elecció del Jazz, que al seu moment, doncs, va ser complicada, no?, perquè era un jugador que l'havien vist a campionats internacionals de categories inferiors, no l'havien vist, doncs, a la lliga universitària, no l'havien vist a una competició, doncs, d'equips, que no sigui de seleccions, l'havien vist, doncs, destacar molt. Era un jugador, doncs, que s'havia creat una gran expectació al seu voltant, i finalment van ser els Jazz, no?, els que es van arriscar per ell, i ha mostrat amb comptagotes, doncs, aquest talent. Hi havia el talent, però no hi havia la continuïtat i la salut suficient, doncs, per créixer, i aquesta temporada semblava que era la de la confirmació, la de la passa endavant d'Exum, però bé, sembla, doncs, que de moment la carrera d'aquest jugador segueix gestada per les lesions, segueix condicionada per la mala sort, i bé, des d'aquí, doncs, desitjar que el company de Ricky Rubio, doncs, es pugui recuperar bé, que es recuperi, doncs, en el mínim temps possible, i sumi els Jazz, que al final és el que l'equip vol, no?, tenir tots els jugadors per sumar i per, doncs, seguir mantenint aquest nivell de les últimes temporades, que els havia portat a ser, doncs, un equip de play-offs i un equip, doncs, aspirant a donar sorpreses.
Molt bé, alguna cosa més a destacar de la NBA, Adrià?
Correcte, acabem sempre, doncs, amb un apunt d'actualitat fora de l'humerament esportiu. Podríem parlar, doncs, d'un mercat de fitxatges subterrani, no?, de jugadors. I és que, doncs, dos noms reconeixibles aquí a Barcelona, com són Pete Michael i Bojan Nambat, aniran a l'NBA no com a jugadors, sinó com a scouters, cadascú a un equip diferent, no?, com són els Wolves en el cas de Pete Michael i els Pistons en el cas de Nakbar. Jo comentava la setmana passada, quan parlàvem d'Anton Jameson, parlàvem també, doncs, del rol, no?, de molts jugadors d'Europa, de l'NBA, que després de la retirada, doncs, donen el salt a equips NBA en funcions d'assistents, d'ajudants, de formadors d'exteriors, de pivots, també, doncs, a la front office, no?, amb rols com aquests, de scouter, de consellers. És maco veure que el bàsquet es retroalimenta en si mateix, que hi ha gent molt vàlida que no té res a veure amb el joc professional, però que hi ha molts jugadors que s'impliquen i desitgen, no?, tenir carrera també fora de les pistes, i al final és maco veure, doncs, que un jugador com Pete Michael, que ha representat tant aquí a Europa, pot tornar als Estats Units amb un rol, no?, i que no decauen en cap mena de vici, com a vegades passa, no?, i que poden tenir, doncs, una vida dins del bàsquet, fora de les pistes, i aportant, no?, a tot el que han demostrat tenir de coneixements i créixer d'una altra forma, doncs, que sens dubte els hi pot aportar molt a la vida.
Moltes gràcies, Adrià González, i parlem la propera setmana. I parlem ara de la Lliga Leport, perquè el Barça l'ACB perdia contra el Melilla a casa per 71-84, i el Prat també ho feia, en aquest cas davant del Breogán, per 22 punts de diferència, 85-63. A veure què fan en els seus respectius partits el Lleida, que juga a la pista de l'Osca, i el Manresa, que rep a casa al Castelló.
Ara i aquí viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ho deixem aquí. Jordi Carretero ha estat al control tècnic i Xavi Pagant a la producció. Adeu-siau i fins divendres amb més bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.